mala mort.
Peixos de mala mort i peixos... Tu trobaràs tot el que vulguis a Cabravo. Tu dius, mira, jo és que necessito ara... vull fer... Què us ve de gust? Què faríeu ara?
A veure,
així d'entrada. Jo estic ara molt obsessionat amb el menjar fresc.
Jo estic tard.
Gazpacho.
Jo estic tard.
Estic tard. Compro. Un bon
salmó fumat.
Salmó fumat.
Sopa de tomàquet.
I Filadèlfia. Un sàndwich, no? Un sàndwich amb tal.
Sopa de tomàquet.
No, jo sopa de tomàquet. No. Gazpacho directament.
És millor la sopa de tomàquet.
Ajo blanco. Ajo blanco és fortet, eh? Jo, Blanco, has d'estar conscienciat que la resta del dia seràs persona Jo Blanco.
No em repeteix, eh?
Tu no te n'adones, però la resta del món se n'adona, Joan.
Com comprendràs, a mi la resta del món.
Ja, és igual, perfecte. Ja. Doncs si teniu aquests capricis o aquestes intencions, trobareu tot el necessari per portar-ne endavant a Capbravo, el nostre supermercat de confiança, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya i un assortiment immens de productes perquè pugueu doncs, fer la vostra compra sense cap problema. Tenim una cistella Capbravo amb 4 tipus d'olis que sortejarem aquest divendres un cop més i cada dia us fem una pregunta. Aquesta va dedicadíssima
aquí
a Olma Giró, perquè sé que és un tema que li agrada moltíssim.
Fotos.
T'agrada més que les fotos?
Franco Battiato.
Més.
Tira.
Avui és el Dia Mundial del Periodista Esportiu. ¡Chocogol! Buenas noches y saludos cordiales.
A todos.
Cordiales. Estalló la bomba informativa.
Mira, yo vaig anar a veure un Buenafuente y va a ser molt clar. Qui val i qui no?
A deportes.
Periodista esportiu.
A deportes. José María García, José Ramón de la Morena, Matías Prats, Andrés Montes...
Perdona, Buenafuente va començar com a periodista esportiu.
Sí, retransmetent partits de Reus, d'hockey patins de Reus. Però ell mateix se'n feia mofa.
Sí, clar.
Sempre s'ha dit, no?
Però us dic una cosa, aquí, justament a Catalunya, a la resta de l'estat jo crec que no passa tant, però a Catalunya els periodistes esportius juguen molt amb la resta d'informació general.
Sí.
Van i venen o fan el salt. Per exemple, Antoni Bassas va començar com a periodista esportiu. Jordi Basté va començar com a periodista.
N'hi ha molts.
De fet, Basté encara diu que...
Xavi Bosch.
És a dir, aquí hi ha un altre tipus de consideració.
Sí, ell feia aquesta reflexió que el periodisme esportiu català no té res a veure amb el que es fa a la resta de l'estat i que és un periodisme elegant,
probablement,
curós...
I probablement màxim exponent de tot plegat és Joaquim Maria Pujal.
Sí,
és a dir, un tio que ha fet periodisme
esportiu. És el de T'estimo, no? T'estimo!
Urruti t'estimo.
Que bueno que viniste, Pizzi!
T'estimo!
Pizzi. I més.
A mi m'agrada de T'estimo.
Urruti t'estimo.
Sí. Home, clar, al final era un home periodista esportiu, però sent home, dient-li t'estimo a un altre home, no sé quins anys havia de ser això.
Urruti Coetxea, als anys 78.
Ui, això fa molt de temps.
Però hi ha moltíssims, i hi ha moltíssims també a nivell estatal que m'encanten, com Paquito González, o Michael Robinson, el Celsi, o el mític Joaquim Prat, no?, que feia retransmissions esportives fantàstiques. Per tant, la pregunta avui...
T'has deixat la Júlia Cortina?
Bueno, és que avui hi ha moltíssimes periodistes esportives. Exacte. La pregunta del dia és... aquest és una mica pregunta vintage, eh? Eres més de la Morena o de García?
Home...
Sabeu que hi havia una guerra a les zones, als anys 90, entre José María García i José Ramón de la Morena, no? El Larguero i Super García. Doncs aquí t'havies de posicionar, havies d'agafar un bàndol entre tots dos, perquè s'odiaven a mort, hi havia una guerra, etc. Hi ha sèries, hi ha documentals. Hi ha un podcast fantàstic de Radio Marca que recomano, perquè és meravellós, com explica tota la història. Llavors, aquesta és la pregunta. Segur que molts dels nostres oients recorden aquella època, la recordo jo, i era molt jove. Per tant, la pregunta, en el dia del periodisme esportiu, si era un mes de la Morena o de José María García. Jo ho tinc claríssim.
Jo també ho tinc claríssim.
Super García a muerte.
Llevamos 500 años...
Haciendo radio. ¿Te gusta la radio, Olma Giró? ¿Te gustaba?
Y si os gusta la radio, esto es La Caravana. Vinga, va, 5 minutets ja que passen de les 10 del matí. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida ens acompanya Xavier Puertas. Ell és professor a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la Universitat Blanquerna de Ramon Llull.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
6 minuts i mig que passen de les 10 del matí. Mireu, la combinació entre turisme i esport està resultant ser un dels atractius més destacats en l'oferta turística actual, perquè es tracta d'un mercat en expansió que ofereix beneficis econòmics a nivell local, autonòmic i nacional. L'actual procés de diversificació dels productes turístics, les noves motivacions de la demanda, així també com l'augment de la pràctica esportiva a nivell competitiu i de lleure, doten aquest binomi d'un destacat potencial. Però fins a quin punt és important? Quines tipologies de turisme esportiu existeixen? Com impacta a casa nostra? Doncs bé, per parlar una mica de tot plegat, ja ens acompanya Xavier Puertas. Ell és professor a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Senyor Puertas, què tal? Molt bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia. Encantat.
Vinga, va, nosaltres que podem parlar d'aquest turisme esportiu, quina és la pròpia definició de turisme esportiu?
Turisme esportiu seria, la definició seria les persones que es desplacen del seu domicili habitual per practicar o en relació a la pràctica de l'esport, qualsevol tipus d'esport.
Més enllà de la pràctica de l'esport, té particularitats diverses a un altre tipus de turisme?
Amb un altre tipus de turisme, sí. Pot ser la descoberta, per exemple. Turisme cultural també està relacionat. Depèn quins llocs on s'ha practicat o és tradicional la pràctica d'un esport en concret que identifica aquesta zona, sí que podem perfectament relacionar un concepte amb l'altre.
Mm-hmm. Per tant, quins són els principals beneficis, Xavier, beneficis econòmics, d'aquest tipus de turisme a casa nostra?
Igual que qualsevol tipus de turisme, però en aquest cas, ja que disposem d'una tipologia ben àmplia de turisme esportiu, doncs podem dir que l'impacte econòmic, doncs, en primer lloc, les organitzacions, la mateixa infraestructura del lloc i, evidentment, l'emoció i la realitat que identifica aquell lloc, aquell destí que diem nosaltres, destí turístic.
Abans ho deia i més que dir-ho, m'ho preguntava, Xavier. És un tipus de turisme que està a l'alça?
Totalment. És a dir, anar pràcticament en qualsevol destí turístic arreu del món ja és absolutament necessari tenir una oferta que parli no solament de la pràctica turística, sinó també de qualsevol activitat física, que pot ser passejar, pot ser una passejada, fins a pràctiques de turismes molt més intensos.
Mm-hmm. Clar, si és un turisme que està en alça,
Pot haver la preocupació que hi hagi certa bombolla? És a dir, quan jo imagino turisme esportiu, ja sé que me'n vaig molt cap a un extrem, Xavier, però quan parlo de turisme esportiu, remarco, me'n recordo a vegades d'aquelles enormes cues que es creen, per exemple, a l'Everest.
Sí. Bueno, també depèn de modes, depèn de la moda aquesta de fer algo que no s'ha fet mai o que molt poca gent ho ha fet, de tenir el rècord en qualsevol cosa, i clar, això genera realment bombolles i problemes de sostenibilitat molt, molt, molt seriosos.
Un dels perills és que ens creiem que tots podem fer turisme esportiu?
Sí, turisme qualsevol. Ara, definint turisme genèricament, però sí, sembla, és un dret, mm-hmm. és un dret universal per les Nacions Unides, o sigui, que sí, que tots tenim el dret a l'accés a l'oci i, per tant, l'accés al turisme. I com es gestiona això? Aquest és el gran problema, no? De dir, si tots tenim drets, podem provocar el que ja estem veient en molts destins.
Abans ens ho comentaves, Xavier, que és un turisme que està en alça. Quan jo et preguntava si és un tipus de turisme que creiem que podem fer tots, t'ho preguntava perquè també em comentaves que és un turisme que està molt de moda. Jo veig perillositat en aquest estar de moda. Hi ha molta gent que... ara sí, seré molt clar. Hi ha molta gent que es creu Kilian Jornet?
Sí, bastants. És a dir, tots els problemes que tenim amb les assegurances, no? O gent que es perd, això ho veiem cada dia. És a dir, l'accés a la informació, l'accés amb tots els mitjans que promouen la pràctica esportiva d'èlit també, uh-huh. Dona com a resultat això de que tothom pensa que pot pujar a la muntanya i que pot fer qualsevol cosa i que no hi ha cap mena de risc, quan és absolutament el contrari, com ho estem veient pràcticament quasi cada dia ara i durant tot l'any. No és una qüestió estacional, sinó des de l'esquí en hivern, per exemple, uh-huh. aquí en el nostre hemisferi, fins a qualsevol anar a la platja. Fixeu-vos també com estem, no? d'accidents que hem tingut, de persones que s'han ofegat, doncs per això, per pensar que els límits no estan posats per a ells, per dir que poden fer, o jo puc fer qualsevol cosa perquè estic preparat, perquè vaig a un gimnàs cada dia, perquè tinc un físic que em pot aguantar, per això no és suficient, evidentment.
Perquè quines són les tipologies més comunes de turisme esportiu? Quines activitats són les que es fan més?
Mira, nosaltres, analitzant el turisme esportiu, ho fem amb tres grans tipologies. Mm-hmm. Una que seria la d'atendre, anar a veure pues, qualsevol competició, qualsevol esdeveniment turístic.
Esportiu.
Esportiu, que després es transforma, evidentment, en turista. Des dels Jocs Olímpics fins a qualsevol competició, sigui de futbol, de qualsevol tipus d'esports. Quan hi ha una persona que es desplaça des del seu domicili habitual per atendre algun d'aquests esdeveniments, això és una de les tipologies.
Vale, això és esport esportiu, eh? Per tant, no és només pràctica de l'esport activament,
No, aquesta seria... Exacte, seria la segona tipologia. Uh-huh. És a dir, la segona tipologia és quan una persona es desplaça per motius d'una pràctica, ell, uh-huh. una pràctica esportiva. Llavors tenim des de les persones que es desplacen doncs, perquè són professionals i arrosseguen gent, perquè jo vaig a un lloc a fer esquí i l'única possibilitat que tinc allà, i per això vaig, és fer esquí, però també quan vaig en algun altre lloc perquè sé que allà podré practicar alguna activitat esportiva. Encara segurament no sé quina, mm-hmm. però tinc la certesa que allà ho podré fer. I l'altra és quan alguna persona es desplaça, la tercera tipologia és quan alguna persona es desplaça en un lloc sense tenir ni idea de què es trobarà, però al final acaba, doncs, això, llogant una bicicleta, per exemple, o participant en alguna competició esportiva, sense tenir-ho previst des de l'inici. És a dir, me'n vaig cap allà i les meves raons poden ser, doncs, això, absolutament oci o cultura uh-huh. o gastronomia, i acabo fent alguna activitat esportiva.
Per tant, Xavier, una mica, amb aquestes tipologies, vulguem o no, tots acabem fent una mica de turisme esportiu. Clar.
És això, no?, el que dèiem al principi, que pràcticament un destí turístic avui en dia no pot prescindir de la pràctica, com a mínim dèiem, no?, de l'activitat física i la pràctica de l'esport. És que tots. És el gran complement, si no és, quan no és, la principal motivació.
D'aquestes tres tipologies que ara ens explicaves, quina sol ser la més comuna?
És que qualsevol de les tres.
Sí, eh?
Una altra cosa seria quina té la capacitat de moure més turistes. Evidentment, són els esdeveniments, no? Que, bueno, pues mireu el futbol, no? Que amb 24 persones som capaços d'interessar a milions. Sí.
Tot això, tota aquesta mobilitat de gent en la pràctica de l'esport, ja sigui per veure'l, ja sigui per practicar-lo de forma directa, ja sigui que no ho sàpigues però on acabarà fent, etc, etc, afecta en termes de sostenibilitat del territori?
Sí, clar, moltíssim. Bueno, qualsevol activitat de turisme afecta a la sostenibilitat. És a dir, fixa't el comentari que feies tu abans, no? L'Everest, aquestes fotos i aquestes imatges que veiem. Bueno, tot això requereix realment una conscienciació de sostenibilitat, de posar límits. És a dir, és que s'han de posar límits. No, no podem fer obrir les portes de casa nostra i invitar tothom. Llavors, no fem bé ni una cosa ni l'altra, ni satisfem les expectatives de la gent que ens ha vingut i tampoc satisfem les necessitats, els interessos de la comunitat, de la gent que viu allà.
L'altre dia a Barcelona celebràvem l'esdeveniment de la Fórmula 1 al carrer de Passeig de Gràcia. També se'ns informava des de l'Ajuntament de Barcelona que el proper Tour de França, no el d'aquest any, sinó el de l'any vinent, també començarà una ciutat com Barcelona. Barcelona és una ciutat capdavantera o puntal en aquest tipus de turisme esportiu?
Sí. És una de les ciutats més demandades...
No em deixi a Copa Amèrica, tampoc.
No. Les visites als camps de futbol, no? Els dos, bueno, sobretot la del Barça o a l'Estadi Olímpic, tot això. És que pràcticament abans, fins i tot, de les Olimpiades del 92, vull dir, Barcelona sí, té una reputació i té un atractiu... en aquest moment, absolutament en el rànquing de les ciutats, com a mínim, europees, que tenen més capacitat de crear aquest atractiu amb aquest argument de pràctica esportiva.
Per tant, quins han de ser els reptes principals d'una ciutat com Barcelona?
Home, en aquest moment, des del punt de vista turístic genèric, vull dir, no... Home, jo crec que és un error continuar promocionant les ciutats. És a dir, hem de ser conscients de que hi ha uns límits, de que si no gestionem correctament aquests límits, doncs el que estem provocant és aquesta insatisfacció genèrica. És a dir, repercuteix, primer, amb la gent que ve amb unes expectatives determinades i es troba que per fer alguna activitat ha de fer o cues o l'altre dia, no?, amb l'exhibició de Fórmula 1 al Passeig de Gràcia, que només la primera fila podia veure, hi havia 30 i pico mil persones, no. Aquest és el primer problema. No. S'ha de fer d'una altra manera. No ho sé, no tinc la solució, Sí, possiblement, si tingués la solució, igual estaria en un altre lloc en aquell moment. Però no, el que sí tinc la capacitat és per dir, és de dir, bueno, prenem consciència, sí, de que Barcelona en aquest moment no necessita cap tipus de promoció turística ni tampoc esportiva. Tot això és un argument que beneficia, pues, a un grup, no a la major part, i des d'aquest punt de vista no podem dir que és acceptable ni sostenible.
Ara, Xavier, que em deies, hem de prendre consciència, no pot ser que Barcelona es segueixi promocionant tant davant l'arribada massiva d'aquest tipus de turisme. Hi ha iniciatives exitoses a Europa respecte al turisme esportiu en les quals ens puguem emmirallar, jo diré bé.
Home, concretament de turisme esportiu no hi ha cap que valgui la pena o que sigui suficientment significativa com per posar-ho per model. Sí que hi ha, sí que tenim experiències en altres llocs, no?, d'una miqueta de control, de posar límits, és a dir, gestionar sempre és posar límits. I tenim, pues, Venècia, tenim Amsterdam, tenim Bruges... Sí, aquestes ciutats que sense ser enormes ciutats, són ciutats mitjanes grans, que tenen un problema d'un excés, un excés d'arribades i de turistes, i posar límits i dir, bueno, pues, anem a veure què passa si fem això, anem a veure què passa si fem allò altre. Vull dir, Portofino l'any passat, per exemple, a Itàlia, un dels destins més elitistes, no?, que va proposar, pues, ara no es poden fer selfies pel carrer, i que posava unes multes de 300 euros. Va ser, per molts, un escàndol, però, bueno, va ser un inici de conscienciació, de dir, es poden fer coses? Pues, bueno, si jo em sento, doncs, que estic, deixa-m'ho dir així, insultat com a turista, perquè no puc fer una selfie al mig del carrer, doncs me'n vaig a un altre lloc. Vale, pues igual, això és el que s'està buscant, no? De dir, relaxem-nos una miqueta, no necessitem aquesta quantitat, si hem de parlar de qualitat, relaxem una miqueta la quantitat i anem més per la qualitat, per fer un bon producte, de donar un bon servei, i per això necessitem reduir una miqueta tota aquesta massificació.
Deixem fer-te, Xavi, les dues darreres preguntes. La primera, tot i que n'hem parlat, que el turisme esportiu ha incrementat molt els darrers anys i és una pràctica que estigui de moda. El fet és que a casa nostra el turisme és un sostén que és inqüestionable, és a dir, forma part del producte interior brut de casa nostra amb un percentatge molt alt. Però si definim els tipus de turisme, obrim tot un ventall, no? Aquest tipus de turisme més esportiu, el turisme esportiu, de quina manera ha ajudat a ampliar el ventall del turisme en general?
Bueno, sobretot primer, no?, aquesta primera categoria que parlàvem, la primera tipologia, no?, d'atraure gent a atendre esdeveniments esportius, aquesta, sens dubte, és la més important i la que ha generat, segurament, estirant a les altres, no?, la repetició, l'emmirallament de les grans gestes d'aquests grans esportistes, no?, en el lloc, a l'escenari, tot això ha contribuït moltíssim, no?, però jo insisteixo que s'ha de fer un replantejament. És veritat, que depenem moltíssim la nostra economia d'això, però també, i és una de les primeres idees que hem de tenir clar, és que no podem dependre d'un monocultiu econòmic. Uh-huh. És a dir, i ho hem vist amb la pandèmia, no? Si falla això, doncs no tenim res. Llavors, la diversificació és algo molt, molt, molt necessari. Sense anul·lar tot l'altre, simplement hem de ser conscients i hem de tenir en compte això, que el monocultiu, sempre, de qualsevol indústria, sempre és un perill latent.
I ara sí, per últim, quin paper tenen o haurien de tenir les institucions locals i autonòmiques en la promoció d'aquest tipus de turisme més esportiu?
Bueno, en primer lloc, analitzar profundament quines són les propostes fetes des dels destins, des de on es fa. Hi ha propostes absolutament interessantíssimes i molt vàlides. Bueno, doncs les destinacions turístiques catalanes som genials. Mira, per exemple, de Cabrils, Salou, que estan focalitzades en una promoció d'activitat turística molt familiar, molt infantil, també. Una depuració, també, és un element de depuració, de depèn quin tipus de turisme, i també d'allargar la temporada baixa, sense dependre en excés del turisme de sol i platja, sinó aquesta diversificació de poder, bueno, hi ha més, fixar la Seu d'Urgell,
el Canal Olímpic.
El Canal Olímpic, exacte, sí, aquí també Castelldefels. Va, tot això, clar, és una bona gestió, una molt bona gestió, perquè té la capacitat també de posar límits. És a dir, depèn de les infraestructures que hi hagin, i controlant també quines són les infraestructures d'aquell lloc, és una manera molt interessant de controlar tots aquests fluxes. I abans ho has preguntat, un exemple internacional, doncs, potser els tenim aquí, potser els tenim aquí.
Precisament, respecte a les infraestructures, estem bé a casa nostra?
Jo crec que sí, cada vegada més. Fixa't, Lloret de Mar, no?, que està en temporada baixa, el nostre hivern aquí, que hi ha poc moviment, doncs hi ha clubs del nord d'Europa, professionals, que venen i amb unes estades, doncs, que poden ser fins a 2 o 3 mesos, perquè en els seus països, doncs, la climatologia no és l'adequada, i aquí troben que tenen la infraestructura suficient, tenen els recursos suficients i ho poden treballar sense cap mena de problema ni entrebanc.
Xavier Puertas, professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Universitat Blanquerna Ramon Llull, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana.
A vosaltres, un plaer, moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell d'ell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0.
Minuts que passen de les 10 del matí, ja hi som amb tots ells i elles. A mi que m'agrada fer aquestes coses, ja ho veuràs tu. Montse Lamua, què tal? Bon dia.
Molt bé. Espera que preguntis.
Que ràdio, això, eh? Montse?
Ah, és ràdio, és veritat. Hola, bon dia. Sí, és que estic d'en peu, sabeu?
Ara. Ja ens has fumigat a tots, eh? Sí. Ferran, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Glòria, què tal? Bon dia, com estem?
Bon dia, encantada.
Jordi, què tal, com estàs?
Molt bé, aquí és per a...
T'has fumigat, també, eh?
Què?
Estàs fumigat,
jo
també.
Jo ja estic fumigat de peus. Ai, senyor.
És que per la gent que no ho sàpiga, eh? Ve la Montse i el primer que fa és arreplegar el famós gel hidroalcohòlic.
Sí.
I fer d'aquest estudi una espècie de camp de proves de Txernòbil.
Ves a saber qui s'ha posat primer aquests auriculars, jo què sé.
Doncs mira, la nostra companya informatiu, Júlia Julvé.
Estupendo, molt bé. Felicitats.
En fi, però no voleu començar jo, perquè... Ai, Déu meu. Pere, mira, ara li demanaré al Jordi si em pot recuperar les paraules de Joaquín Aguirre, que les hem escoltat abans. Mentrestant, us poso una mica d'antecedents. Perquè el Tribunal Suprem, ho explicàvem avui aquest matí, deia a l'inici d'aquest programa que el Tribunal Suprem vol la peça de Casa Major. Jo crec que això ho tenim clar. I que la peça de Casa Major es diu Carles Puigdemont, acompanyat de Toni Comín, Lluís Puig, de Marta Rovira i d'alguns dels encausats per l'1 d'octubre. Per què ho dic tot això? Perquè el Tribunal Suprem considera que hi va haver una suposada malversació i per tant hi va haver, diuen, enriquiment personal i va anar en contra dels interessos financers d'Europa. Una escletxa oberta que deixava el redactat de la famosa llei d'amnistia. Així ho entenen dos jutges, vells coneguts, deia aquest matí, del Suprem, Manuel Marchena i Pablo Llarena, que no han aixecat cap ordre de detenció després que Europa els hi hagi tombat per activa, passiva i per informes també mal fets. De fet, ara el mateix Llarena ha donat 3 dies a les parts per presentar un primer recurs que s'esgota ràpid, i dic s'esgota ràpid perquè la decisió d'aquest recurs la té, o sorpresa, el mateix Tribunal Suprem, i per tant els propers recursos haurien de mirar tant pel Constitucional com cap al Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea, unes resolucions que ja sabem que tardarien mesos o fins i tot anys en arribar. Sigui com sigui, des de Junts, què diuen? Doncs bé, des de Junts, Jordi Turull, abans ho escoltàvem, apunten que la tornada de Carles Puigdemont es seguirà produint quan hi hagi un ple d'investidura al Parlament de Catalunya. El que podria passar ara mateix, però, és que quan arribés fos detingut i entrés en presó cautelar. I a la vegada que hi ha tot això, no és l'únic tribunal on hi ha merder, perquè si anem cap a l'Audiència de Barcelona ens trobem amb Joaquín Aguirre. Qui és Joaquín Aguirre? Doncs Joaquín Aguirre és el magistrat encarregat del cas Volhov, que, si se'n recorden, és aquella suposada trama russa de l'independentisme. Aguirre se l'escolta amb uns àudios. Són aquests, els àudios, mira.
Se tumbó, lo de la ley de amnistía se tumbó por mí. Claro, es que no será una tumba, sino será... Al gobierno le quedan 2 telediarios alemanes. 2. Y ya está. A tomar por culo.
La ley de amnistía se tumbó por mí. Esto va a ser la tumba de este gobierno que le quedan 2 telediarios alemanes. No sé què diu, lo alemanes.
Són més curts.
Són més curts. Sí, són... Vamos.
Seguit d'un exabrupte. Per si no ho heu entès, diu, i a tomar por culo.
S'entén.
Això ho diu un magistrat. I, de fet, continua, la cosa. Continua la cosa, perquè el mateix Aguirre diu... Hay gente que ya ha tomado partido y el partido soy yo.
Mira, com Lluís 14.
Se ho diu una mica fins i tot abans de que jugui el propi partit, que és com un àrbit i els famosos maletins. Ferran, què?
Doncs no sé pas com qualificar-ho, perquè de sorpresa em sembla que no. Això ja veus que aquests, els 3 mosqueteros, el Llarena i de tots els homes, pues van tots a una.
Jo dic-ho de sempre, que, si em permeteu, un pot estar en d'acord o en desacord amb les idees de Carles Puigdemont. Pot estar d'acord o en desacord amb els actes que va fer Carles Puigdemont durant el famós 2017. O pot estar d'acord o en desacord en dir-li exili, si volem. Pot estar en d'acord o en desacord moltes coses. Ara, que un jutge de l'Audiència de Barcelona... Digui'm aquesta vehemència. Aquí el partit sóc jo. El que dic jo va a missa. Escolti'm, això a casa meva es diu prevaricar.
Sí, es creuen tindre tot el poder per defensar les seves idees. Sí.
Glòria.
Tot això ve de lluny, i ve de lluny quan ja deien los estamos cargando su sanidad, su educación, su... Totes, no, se lo cargan todo.
Nos lo hemos cargado.
Sí, si això no és catalanofòbia, parlem-ne. Llavors, això te'n dones compte dia tras dia, i a més el que deia el company, los 3 mosqueteros de la judicatura, del senyor Llarena, el senyor tal, el tal qual, aquest senyor que té casa d'As i que és, sembla que estigui de Barcelona, però deixem-ho córrer, només per anar a Cerdanya, perquè per l'altre remés, no? Llavors te'n dones compte la força de l'Estat. I per mi és el quid de la qüestió de que ens vam equivocar, dic que ens vam equivocar perquè ens vam equivocar tot, el pensar que aquest estat podia sentar-se en una taula a parlar de les aspiracions del poble català i tot això. Què va? Mai la vida se sentarà. No s'ha sentat ni es sentarà. I llavors també tot s'afina per una altra banda. És com el senyor aquell que era el ministre d'Interior, aquest senyor de les clavegueres... Tot una cosa tan bruta... Ahir vaig veure
el que era alcalde de Barcelona, que no va sortir...
L'hereu.
Exacte. No, no l'hereu, no, el de Convergència. El
Trias. Jordi, ai, Jordi, Xavier Trias.
El Xavier Trias, que va sortir i també va dir... I va dir, i a mi algú ha sortit i m'ha dit, disculpi, per tot el que vam dir era mentida, disculpi, per tot això que vam fer, aquelles, és això, és com si fos una espersó de porqueria, era mentida. Diu, a mi ningú m'ha dit ni una paraula, ni hi ha hagut cap editorial periodística que em digui això ens vam... era mentida, era una fake, era una notícia falsa. Llavors això ja és una cosa que les persones que potser seguim la política des de lluny, ja és una darrere l'altra, una darrere l'altra. Ara què vindrà? Vindrà ara el tribunal, ara el jutge, ara el senyor aquell. Avui, aquest dematí, ja estava sortit i vist el Bandeneire i he vist tots els abogats que estan estirant-se els cabells. Què passa? Pues, estem davant de lo mateix. I tampoc no hem pogut mai atregar que el senyor Puigdemont, des d'Europa, des d'on està, hagi fet paler una situació anòmala. Hagi vist que totes les instàncies, tant a Alemanya com a Brussel·les, com a Sardenya, tot sempre que ell sempre ha presentat aquest fugado, és un senyor fugado que es va presentar des del primer dia en el jutge a veure què passava. Llavors tot això, clar, no, i això és molt difícil de digerir amb un estat amb tantes carències democràtiques com el nostre.
Montse.
Mira, hi ha unes figures en la iconografia xinesa que són tres monos. Un es tapa els ulls, un altre es tapa la boca i les oïdes. Doncs pues mira, jo penso que aquests magistrats, els de la toga nostra, doncs estarien molt macos en aquesta situació. Jo penso que aquest és el convenciment del seu fi, perquè el que ha fet és massa gros. Aguirre, en company. I aleshores jo m'imagino que també els polítics es deuen sentir ferits, perquè que un senyor, pel fet d'haver tret unes suposicions, pugui dir, i des dir el que li doni la gana, i a més digui, l'estado soy yo, m'entens? Això ja ratlla una mica la bogeria. Però bé, és una mica, sempre us ho he dit, encara estan amb la mentalitat de l'alcalde de Zalamea, estan en el 17, i és complicat, perquè això ho porten a l'ADN. Però bueno, també hi ha moltes investigacions que l'ADN està allà, i es fan altres enllaços. I espero que tardarà, igual no ho veurem nosaltres, però tota aquesta gent es posi la toga per Montera.
Per cert, allò de les hemos destrozado el sistema sanitario, per posar un context, ho va dir Daniel Delfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i li va dir en aquelles converses gravades que van sortir de Jorge Fernández Díaz, quan era ministre d'Interior.
Sí.
Exacte. Jordi, va, que de seguida us vull llegir una carta que acaba de publicar fa molt pocs minuts, de fet fa 18 minuts, Ernest Maragall. Però de seguida us la llegeixo.
Sí. Bueno, el problema d'aquestes sentències o aquestes posicions del Tribunal Suprem, d'entrada, per al que he sentit i tot, no tenen per on agafar-se. El problema és la interpretació que es fa de la llei. O sigui, hi ha un poder legislatiu i un poder judicial. O sigui, el poder legislatiu, que representa el poble, marca les lleis, i el judicial aplica les lleis i dicta sentència a tot el seu procés. El problema és la interpretació. O sigui, el que tu no pots fer, i és el que es fa en aquest país, és interpretar sobretot a les instàncies superiors de la judicatura. Sembla ser que el sistema, per companys, amics així, que es dediquen al dret, que tot el que queda per sota de les instàncies superiors, la cosa funciona i hi ha gent molt bona. A dalt, la cosa no és així. O sigui, això d'interpretar la llei, quan dicten unes lleis, es fan unes lleis, i el sentit de la llei, perquè al mateix temps es diu el sentit de la llei, que amb això de l'amnistia és amnistiar això. Tu no pots interpretar. O sigui, tu no pots interpretar què és la malversació quan estan dient que vol dir que la gent s'ha beneficiat particularment d'això. O sigui, si ells interpreten que donar els diners, com va dir el Llarena o el Marchena, a un pobre, tu no te l'has quedat, li dones un altre,
Això també és. També. Això, en el fons, és prevaricar, perquè tu estàs incomplint la llei. O sigui, el problema és que a Espanya els primers que els salten al compliment de la llei són els magistrats que l'han d'aplicar. Amb la qual cosa, clar, si tu fessis el mateix, estaríem tots a la presó. I, en canvi, ells, perquè després et jutgen entre ells. O sigui, això és un cachondeo, em perdó. Jo sé que ho va dir un i va acabar malament.
Bueno, això és una manipulació del llenguatge tremendo. Sí. O sigui que aquí no haurien d'entrar al trapo, perquè és que és ridícul. És que, mira, tant el castellà com el català són molt rics en el sentit de paraules. Pots fer moltes variacions. I si així estem sempre, arribarem... Bueno, això, antany, es deien discussions bizantines, que van fer un congrés, fins i tot un sinode. O sigui que aquí tindrem que també fer una altra sessió, unes jornades d'això, no? Del sexe dels àngels i de com s'interpreta la llei, perquè és ridícul. I que la gent entri d'aquesta manera a fer-los la gara-gara és que és tremendo.
És que creiem, o creia jo, d'una manera poder no del tot correcta, de que a Europa la justícia funcionava d'una altra manera, que tot aniria a parar a Europa i tot es corregiria. Però és una maquinària també lenta.
Bueno, a Europa el que passa és que ha frenat. Sí. Ha frenat el desenllaç final. Però ja veurem, perquè volen veure el Puigdemont engarjolat. I el veurem, eh? Lent. I el veurem, però el trauran.
És la peça de caixa, que deia. És la peça... Lo trairé, ho va dir el Pedro Sánchez, em sembla, no fa...
Tots.
Tampoc massa, lo trairé.
Quan estava contra l'amnistia.
Home, potser... Exacte, això, aquesta és la cosa, perquè és una cosa que és una persecució que ve de lluny. És allò que van seguint tot, a veure si poden agafar-lo, a veure... També el senyor Puigdemont també deu estar molt ben assessorat, perquè fins ara se n'ha sortit de totes, tots els paranys que li han anat posant, com si fos un camp de mines en un país d'aquests que tenen les mines posades. O sigui, a l'Estat, la peça a caçar és el senyor Puigdemont. És que el de més em sembla que els hi... I jo, si fos... Ara seré molt agosarada, però si jo fos el senyor Puigdemont en aquest moment... Fai caure el Sánchez, fai caure qui dongui la gana, i a mi m'és igual que vingui el Vox, la dreta, o qui sigui. Però almenys allò que diu morir matando, muero matando. No muero, ai, anem a fer el pacte, que això, que allò. Que carai, perquè és, tot això semblava que anava encaminat cap a una conseqüència de dir, bueno, potser ens trobaran l'amnistia, tot aquest procés llarg, i llavors ens doncs, vale. És que simplement volíem votar. Vull que això us quedi ben clar. Simplement volíem votar. El que passa que no sabíem contra qui ens enfrontàvem. Okay. L'Estat és l'Estat, i que l'Estat a vegades no es pot menysprear, perquè l'Estat té tots els mecanismes que, si vols, t'aixafa com una formigueta. I nosaltres doncs, ens pensàvem que aquella tauleta que volíem de pacificació, de diàleg, que hi hauria persones, que entendríem el tarannà català, aquest tarannà, ni que històries. Si no n'han entès mai res, si no n'han entès mai res del que passa. Ni mai les coses... Un poble, allò que dèiem, i després que te'n donis compte que els demés vagin aconseguint fites i coses a nivell estat, i nosaltres, que hem caigut... Que és un altre tema, però que hem caigut fins a la 14a posició a Espanya com a autonomia, un cop repartit el pastel, a sobre encara estem mal mirats, perquè sempre estem mal mirats de tot arreu. Perquè és que això també... Ahir vaig llegir un TikTok, mira que el TikTok... És allò que...
Tens TikTok, Glòria?
Sí, tinc de tot.
M'encanta.
Pues mirava un TikTok i que m'agrada molt i deia un senyor... És que per què hi ha aquesta catalanofòbia a tot... Un senyor andalús, ho deia? Aquesta catalanofòbia a tota la resta. On està el motiu? Què hem fet aquests senyors? Què en tal? Si a l'hora de repartir el pastel paguen igual el que et manin? Per què passa això? Doncs bueno, vale. És el que hi ha.
Ah, és que...
És forta, aquest... avui, Glòria.
No vaig forta, la realitat.
Amb aquesta circumstància que dius... Per exemple, hem arribat al punt de que, diguem-li, autonomies que no tenen ni costa ni platja, diu, oi, si Catalunya té aquestes competències, també les volem nosaltres. No tenen ni platja ni mar. Sembla que sigui una cosa de Mortadelo i Filemó, i és veritat. Conseqüència del Café para Todos. Sí, sí.
Va. Bueno,
no ho arreglarem aquí.
No ho arreglarem.
Això realment ve des de fa molt de temps. Sí. Bueno, jo crec, des del 1714 com a mínim.
Sí.
Perquè em va cridar l'atenció que el cadastre es va inventar amb el de que no a planta i tot per fotre Catalunya. Sí. I però després, hòstia, però si això va bé. I es va aplicar a tota la resta d'Espanya, però al començament, el del cadastre, era per fer pagar als catalans. Suposo que inclús per als terrenys de les cases que es van carregar a la Ciutadella per fer la Ciutadella. Però, bueno, això ve de lluny.
Així estem. Així estem. Jordi, m'interessa molt saber la teva opinió respecte a una cosa, però abans serà llarg, això, eh? Perquè no, perquè no és curta. Suposo que us heu assabentat, perquè quan he dit Ernest Maragall, tothom m'heu fet que sí amb el cap. Ahir, darreres informacions del diari Ara, apuntaven a que, si ho recorden els oients, aquells cartells que van sorgir en la campanya electoral per les municipals del 2023, d'aquest any, d'aquest any passat, vull dir.
Sí, sí.
Van sortir uns cartells a la ciutat de Barcelona, on hi sortia Ernest Maragall, acompanyat del seu germà, Pasqual Maragall, i posaven aquest cartell diverses vegades fora l'Alzheimer de Barcelona. El que hem conegut ara és que aquests cartells, entre altres, han sortit de dins d'Esquerra Republicana. Que Ernest Maragall ho va denunciar tot plegat, però que algú de dins d'Esquerra Republicana, per exemple Sergi Sabrià, va avisar Ernest Maragall de que aquells cartells havien sortit de dins d'Esquerra Republicana al cap de 10 mesos. Quan Ernest Maragall va retirar la denúncia, això ho vam saber tots, i molts es vam preguntar, ui, com és que l'ha retirat? Doncs bé, ara ho sabem. Per això la va retirar. Molt molesa amb Esquerra Republicana des d'aleshores. Doncs bé, Ernest Maragall acaba de publicar una carta via xarxes socials. Ja em permetreu, perquè és llarga, però jo crec que l'hem de llegir almenys un cop per saber-ne què és el que hi diu Ernest Maragall a tot plegat. Ho dic perquè ahir vam intentar posar-nos en contacte amb ell. De fet, ens vam posar en contacte amb Ernest Maragall i Ernest Maragall va dir que no volia parlar i que volia assumir que ben bé què és el que estava passant, volia meditar una mica què és el que estava passant. Nosaltres, com és evident, ho vam respectar tot plegat, per tant, per davant de qualsevol cosa, la voluntat personal de cadascú. Ernest Maragall avui publica el següent. Davant els fets coneguts ahir per mitjà del diari Ara, vull posar de manifest les següents consideracions. Com és sabut, en el moment que es van produir els fets, vaig presentar denúncia formal davant la justícia en demanda d'identificació dels autors i determinació de les corresponents responsabilitats. Alguns mesos després, a partir de les diligències practicades en el marc de la instrucció judicial, es va fer evident que l'autoria corresponia a unes persones contractades des d'algun àmbit de responsabilitat interna d'Esquerra. Aquesta constatació em va generar una barreja d'astorament i malestar profund, incapaç d'entendre quin sentit podia tenir, quins objectius perseguia o qui havia pogut prendre una iniciativa d'aquell tipus. Immediatament em vaig posar en contacte amb la direcció del partit i els òrgans centrals d'Esquerra, que es van oferir a reparar el dany i esclarir responsabilitats. Ben aviat va quedar clar que l'aleshores director de comunicació del partit era la persona que n'havia tingut la responsabilitat des del punt de vista orgànic. Ell era qui, d'acord amb les investigacions practicades, mantenia contacte amb els que van executar l'acció de col·locació dels cartells ofensius que són l'origen de la qüestió. I continua Maragall. En aquell moment, aquesta mateixa persona em va presentar les seves excuses formals pel que ell també considerava uns fets lamentables que s'havien produït per manca de control suficient per part seva. Igualment, en aquell període vam rebre reiterades demandes per arribar a una conciliació en seu judicial des de la representació legal dels investigats. A la vista de la situació creada, tenint també en compte que jo havia
jo ja havia abandonat l'exercici de qualsevol responsabilitat institucional o orgànica, vaig decidir que el millor era demanar l'arxivament de les actuacions. Una decisió presa a consciència també per evitar que uns fets lamentables, però ja tancats i d'impossible repetició, poguessin continuar causant patiment inútil al meu entorn personal i familiar. Entenc que tot l'anterior no disminueix ni excusa la responsabilitat política d'Esquerra en tot l'afer. Em consta la voluntat de la direcció actual per no tancar en fals la qüestió i prendre les mesures adequades per determinar eventuals responsabilitats. Coneixedor que s'ha obert expedient intern per esclarir tot el succeït en el marc del Comitè d'Ètica Intern, vull mostrar la meva convicció sobre la indubtable honestedat del conjunt de l'organització republicana i de la immensa majoria dels seus dirigents i responsables orgànics. En tot cas, finalment, no puc deixar d'expressar els dos sentiments que durant tot el dia d'ahir es van anar alternant al meu cap. Un és de vergonya i horror per pertànyer, d'alguna forma, a un tros de societat capaç de dur a terme actuacions tan indecents com la que hem hagut de rebre i combatre. Una acció de petit abast real, però de gran impacte emocional que contradiu qualsevol pretensió de política democràtica i d'honestedat col·lectiva. L'altre agraïment profund a tanta gent d'Esquerra i d'enllà que ahir em va fer arribar el seu propi sentiment de vergonya i horror. És aquesta gent la que em retoma la confiança en la política entesa com a compromís personal i col·lectiu en la cerca del millor servei a la ciutadania. Barcelona, a 2 de juliol del 2024, Ernest Maragall i Mira.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vuit minuts i arribem, salut. Vuit minuts i arribem a les 11 del matí. Per cert, que ara mentre llegia aquesta carta d'Ernest Maragall, perdoneu, que avui parlo jo més que ningú, però quan surten informacions com aquestes cal destacar-les. Quan llegia la carta d'Ernest Maragall, que diu que n'informa també a la cúpula del partit, etcètera, etcètera, i ho explica tot plegat, me n'he anat directament cap al Twitter d'Oriol Junqueras. Per què? Perquè recordava que ahir havia fet un tuit important, Oriol Junqueras. Ahir Oriol Junqueras deia textualment això, llegeixo del seu tuit, Vull deixar ben clar que mai he tingut coneixement dels fets que s'han fet públics avui. Com a president d'Esquerra Republicana, fins al passat 10 de juny no he tingut cap informació sobre l'existència d'aquestes pràctiques. Estic sorprès i decebut i com a militant demanaré als òrgans que vetllen pel bon funcionament del partit que arribi fins al fons de la qüestió i es prenguin totes les mesures oportunes per esclarir uns fets que, en cas que es confirmin, serien profundament lamentables i condemnables. Un dels dos menteix.
Del Junqueras.
Jo no dic qui. Jo dic que un dels dos menteix, sí, perquè estan exposant fets diferents.
El Sabrià, que és un dels, dels grans d'aquest organigrama, feia molts mesos que ho sabia. No ho sabia. Llavors també ho tapava perquè no s'escampés.
Claro, però que Sabrià que sí. Ho sabia, que Sergi Sabrià ho sabia?
Sí.
Això està
claríssim.
Vull dir, l'Ara sí. No els ha publicat, però exacte. Diu que té uns àudios, etc etc etc. La informació encriptada. Ara bé, si Maragall avui treu una carta i diu que em va parlar amb tota la cúpula d'Esquerra
i ahir Junqueras diu que no en sap res fins aquest 10 de juny, sí, algú dels dos està mentint.
Home, Junqueras no pot mentir perquè és un bon cristià i va a missa.
Per molt que vagi a missa, però,
si, perdona, si menteix, però se li perdona.
No, 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 escolta'm, ell ho va manifestar així davant d'un jutge.
Jo, per mi, el problema, la base, és la política mal entesa que un grup suposat del partit pues no va veure bé de que l'Ernest Maragall, que venia del PSC, tingués una predominància i ser el primer de llista per les municipals a Barcelona. I aquí algú se li va ocórrer...
Respecte als motius, Ferran, ho dic perquè ahir també en Xavi Pastor ens va ajudar una mica a analitzar-ho tot plegat, i Xavi Pastor, que de conflictes en el món de la política en sap un tou, apuntava cap a un atac de falsa bandera. Un atac de falsa bandera vol dir aconseguir el benefici propi a través d'una suposada crítica que sorgeix de manera interna, tot i que jo l'exposi de forma externa. El que en diem tots, per entendre'ns, fer paneta perquè em votin. Així ho entenem tots plegats, Un atac de falsa bandera vol dir això, fer paneta perquè em votin. Se suposa que va ser això. Bueno. Se suposa.
Bueno, això sembla ser que, per el que he llegit i així, que no sabia que es parlaria d'això, que és habitual que pràcticament a tots els partits hi ha com un nucli B, que li diuen, que es dedica pues, a mirar totes les xarxes socials i anar investigant per treure... per intentar treure una miqueta de profit, que a vegades es treu i a vegades no. I va ser aquest grupúscul que les connexions amb la cúpula les desconec totalment, evidentment, però qui va organitzar això és mitjà amb algú, perquè, evidentment, jo crec que la cúpula hauria d'estar, com mínim algun, hauria d'autoritzar-ho, això.
Jordi, jo sé que deia que volia escoltar la teva opinió. Ens queden molts pocs minuts, però és igual. Volia escoltar la teva opinió, no tant com a tertulià polític, sinó com a metge. I ho dic perquè ja sé que no ets neuròleg, però el que ahir m'esparvera de tot plegat és que es faci un acte, ja em perdonareu, però un acte tan escarós com aquest en una societat en què hi ha centenars de casos d'Alzheimer a Catalunya.
No, jo estic totalment d'acord amb tu. O sigui, a part...
I estem parlant dels malalts i dels acompanyants dels malalts, que ho passen tan malament o més com els malalts.
Pobres no s'assabenten.
Es parla molt de l'Alzheimer, i amb l'Alzheimer, però hi ha altres demències, hi ha moltes, diversos tipus de demències que afecten el pacient, afecten molt el cuidador, i, a més, també he de dir-te que no tots els neuròlegs coneixen les demències. O sigui, els neuròlegs que es dediquen, ho han anat parcel·lant i es dediquen, doncs, bueno, a la seva parcel·la, hi ha molts que desconeixen uns eminents neuròlegs de les demències, però t'ho diuen clarament. Diu, jo, el de les demències no ho toc, no? I, bueno, però, a part d'això, o sigui, que és per aclarir el concepte, no hi ha dret. Perquè, a més, és una malaltia que la podem tenir pràcticament tots, que cada vegada se sap més, que s'està estudiant molt. Jo és que no soc neuròleg, però soc geriatre. O sigui que nosaltres, el món de les demències, també més o menys tinc els meus coneixements, no? I tot el sentiment que representa per la gent, tota la càrrega emocional i de feina. I de feina. O sigui, hi ha coses que no es poden tocar. O sigui, hi ha moltes coses que no es poden tocar, però hi ha punts sensibles, hi ha punts dianes que la gent hauria de tenir un respecte moral i ètic i no passar-se. I estem veient que en aquest país aquests conceptes, aquesta ètica, aquesta moralitat, es desconeix. O sigui, es desconeix perquè bueno, hi ha coses que no són inexplicables.
Bé, jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar dues vegades, des que es va dir que tenia Alzheimer, fins a dues vegades Carme Elias, l'actriu catalana diagnosticada d'Alzheimer. La darrera vegada, i ho dic perquè ella ho fa molt públic, la darrera vegada ens va costar una mica aquella entrevista, perquè ja tenia certes carències i vam patir una mica a l'hora de poder fer l'entrevista, però la vam poder realitzar de manera còmoda. Estaria bé que la gent que va treure aquest cartell pensés, Jordi, per un instant Què vol dir arribar a casa i que no et coneguin? Què vol dir fer-te el dinar fins a tres vegades perquè no has recordat que has fet el dinar?
Que havia dinat.
Què vol dir, i em perdonareu que sóc molt cru amb aquestes coses, però vull posar-ho sobre la taula perquè això és el que és, de veritat, l'Alzheimer. Què vol dir netejar-li el cul al teu avi, per exemple? Què vol dir veure unes llàgrimes que no saps de què són?
Sí, sí. Bueno, és que és un altre món. I això és, incito una mica per al tipus de demències, perquè, per exemple, l'Alzheimer és bastant progressiu. O sigui, i la duració, més o menys, i tot això es veu. Però hi ha altres que aquí te pillo, aquí te mato.
Ferran, molt curt, molt curt.
Sí, el meu germà, amb 62 anys, es va tindre que jubilar, feia el taxi, perquè deia que la meitat dels carrers no es coneixien. I veus lo cruel que és, com va degenerant, com va perdent, i fins que arriba com un vegetal.
Glòria, 2 segons.
L'Alzheimer és una cosa que és una malaltia del nostre temps i d'un temps de la memòria de les nostres coses, de les nostres arrels, de les nostres... una cosa només. Avui és el meu últim dia.
Ep!
Jo només...
Ara m'ho explicaràs fora d'antena perquè marxem.